Molt interessant el que ens ha explicat l'Enric Galí, el cap del grup d'advisory de Morabanc, i molt interessant, estic convençut, el que ens explicarà la Pilar Zúñiga. Molt bon dia, Pilar.
Bon dia.
Perquè avui utilitzarem una expressió, i ho hem fet la prova aquest matí, que tots els companys, jo mateix, puc reconèixer que allò que ens explicarà avui la Pilar, aquesta expressió no l'havia sentida mai, i he fet la prova amb els companys aquest matí i tampoc l'havien sentit mai. La síndrome FOMO. I li demanem a la gent si havien sentit mai parlar d'aquesta anomenada crisi i si sabien que aquesta expressió es correspon a unes sigles en anglès, que si traduïm seria FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, que vol dir la por, el temor, l'angoixa a perdre'm alguna cosa, sí. A no estar l'última, no?
Sí.
I això és el que sembla que està ara caracteritzat amb molta gent amb vinculació a internet i les xarxes socials.
Home, hem de pensar que bueno, aquest entorn per nosaltres és relativament nou, i llavors sí. És normal que amb el temps i amb l'ús d'aquestes tecnologies doncs vagin sortint particularitats, podríem dir, que als que no estàvem acostumats, no? I a més amb la gran ventall d'informació que tenim avui en dia i gran ventall de possibilitats d'estar connectats, no? Tinc tres possibles definicions perquè ho entenem, perquè són complementàries però no exactament són iguals, i volia fer un incís primer, i és que el FOMO també pot estar relacionat amb la nomofòbia,
sí.
I amb el tecnoestrès, que ara passarem una miqueta, explicarem una miqueta...
Després acabem de definir.
Sí, doncs per una banda tindríem que la síndrome FOMO seria una mena d'aprensió generalitzada a que altres puguin estar tenint experiències gratificants de les quals estem absents, no estem online per poder-les veure o gaudir-les, podríem dir, però tot i que se suposa que ho està gaudint una altra persona. També és una necessitat quasi bé obsessiva de mirar el telèfon per estar al corrent de tot, i si no ho fas, tens la sensació de que et quedes enrere.
De que t'estàs perdent alguna cosa.
Això
no?
Està relacionat amb la nomofòbia, que és aquesta por de deixar-te el mòbil i deixar-te a la casa i oblidar-te.
I t'agafen suors freds, no?
Sí. I és com aquesta mena de por de no ser-hi present, no? Les coses que estan passant, tens la sensació de desconnectar-te, de perdre't alguna cosa, com seria, per exemple, les converses de WhatsApp d'aquests grups que hi ha, no sé, vas al cinema i veus que quan surts, si realment has arribat a desconnectar i no obrir el mòbil durant...
Que ja és molt dir.
Que ja és molt dir, perquè hi ha molta gent que l'està consultant mentre està veient la pel·lícula, i ja seria ja una mena de... I seria un... Bueno, podríem dir que ja tindries ja la sensació del FOMO, no? Que t'estàs perdent alguna cosa, doncs quan surts i tens com 300 missatges i dius, uau, que m'he perdut, jo no estava aquí, no podia participar a la conversa, ja no és moment de poder dir alguna cosa, no? Ja et sents com exclòs de la conversa, perquè potser ja fas un comentari que no ve al lugar.
Clar.
I tens també por al penediment, que pot portar una preocupació compulsiva de que perdis aquesta oportunitat d'interacció social, no? una experiència nova i altres esdeveniments que puguin ser satisfactoris, entre cometes, no? Aquesta síndrome està reconeguda pels psicòlegs, que és un trastorn produït per l'avanç de la tecnologia, per la quantitat d'opcions que tenim avui en dia, i està contínuament connectat a la xarxa i multitud d'oportunitats d'interacció social. Missatgeries instantànies, xarxes socials, fòrums de mitjans de comunicació...
Comentàvem aquest matí, estem desbordats d'impactes.
Sí.
O sigui, la tecnologia ens ha donat accés a tants d'allò que jo crec que no hem sabut fer-ho. I avui pensava que en l'antítesis d'aquesta síndrome FOMO, suposo que està aquella sensació de pau i de descans. L'altre dia, per exemple, una companya em diu, he deixat el Twitter, he deixat el Facebook i només m'he quedat amb l'Instagram, i pràcticament ni per mirar-lo, només per publicar quan tinc ganes de publicar alguna foto. Diu,
imagina't.
Tu no saps el descans que suposa.
És un gran descans.
I el temps que guanyo.
Sí.
O sigui, això és l'antítesis de la síndrome FOMO.
Bueno,
és l'altra cara, no?
És l'altra cara. Hi ha moltes persones que estan optant cada vegada més per desconnectar-se. De fet, a un de la llista més o menys de consells, entre cometes, que podríem donar, una seria aquesta. Establir-te un horari de consulta a les xarxes socials o les notificacions, no?
I tenir disciplina per seguir-lo.
Clar, evidentment, perquè de vegades la curiositat ens guanya, saps? Estàs enganxat, no?, a veure què fa aquest, què fa l'altre, no? El que passa és que moltes vegades es pretenen... O sigui, hi ha més... Volem abastar massa, saps? I és una cosa normal que el nostre cervell, que no està preparat per aquesta multitasca, arriba un moment que diu, ja en tinc prou, sí, no, no hi puc
no,
més.
No puc més.
No puc més, no? I, clar, ens pot portar a pensar que els altres tenen, a una tenir una percepció, no? Que altres tenen millors experiències que nosaltres, no? Que nosaltres estem allà com uns espectadors totalment sols i abstraïts de la realitat que els altres tenen, doncs, una vida més divertida, més interessant, més emocionant, i nosaltres no.
Que quan en un moment donat, sigui de forma puntual o sigui de forma més estable, s'ha trobat amb això, hosti, avui he mirat molt el mòbil, per exemple, no penses, i què n'he tret? I dius, pues no n'he tret res.
No.
O sigui, no, o no n'he tret un benefici enorme, no?
Sí.
Al revés, un punt d'estrès, un punt d'allò, ahir el mòbil, ahir no sé què, ara aquest no em contesta, ara l'altre no sé què.
De fet, una de les coses que porten a aquesta síndrome, no?, i a aquesta activitat tan frenètica, és que acabem tenint un nivell de satisfacció social baix. Perquè comences amb la sensació de que gràcies a les xarxes, que tenen la part positiva, però que serà, doncs, una manera, doncs, de donar-te a conèixer, d'estar allà present i que tindràs una aprovació social i, a més, coneixeràs un munt de persones i estaran constantment en contacte i tot és fantàstic, meravellós, però arriba un moment que tu veus que potser algú destaca. Això també genera enveges, que és el que provoca l'estar com a espectador constant, no? I tens una sensació d'insatisfacció constant, no? De, fins i tot, exclusió social o solitud en situacions més extremes, però, o de manera puntual, que no té per què ser de manera constant, no?
De tota manera, jo no sé si és pel moment vital que visc, però...
Això fa molt, eh?
És molt possible que sigui això, és molt possible que sigui això. Com allò de no pesen los años, pesen los kilos, no? Però... A mi la sensació és que, per exemple, pel que fa a Twitter, que jo reconec que és una eina que utilitzo molt per estar informat, o sigui, m'està començant a pesar més tota la banda negativa del haterisme i el rage i el troll i l'anònim i el perfil no sé què, que no la part positiva. I se m'estan començant a inflar la motxilla, per no dir una altra cosa que es pot inflar, d'aquesta situació. T'ho dic de veritat i reconec que, ja dic, jo utilitzo molt per... O sigui, segueixo molts portals informatius, per exemple, a mi el món de l'esport, que m'agrada molt, molts clubs esportius, molts programes esportius, vull dir que continua sent útil per això.
Sí.
Però barrejat amb tot això, hi ha tota una mena d'ecosistema d'allò que diuen te voy a atacar por tierra, mar y Twitter... Saps? Una expressió que em sembla molt encertada, perquè és que és autènticament així. I m'està començant a pesar més aquesta banda que l'altra, no sé.
Bé, jo crec que a mi em passa alguna cosa similar i, de fet, la gent que em coneix a les xarxes últimament estic totalment missing.
No sé,
estic bastant missing, no se'm veu gaire.
No sé,
jo crec que ens passa també, ens passa a la gent que portem bastant temps a les xarxes i, a més hem vist l'evolució de com han anat i com, doncs, està anant cap a aquesta vessant més negativa, no? He provat igualment, tinc paraules silenciades al Twitter, moltes paraules i expressions per mirar de fer una mica de neteja. No,
un dia hauríem de fer...
Vinga, va, la propera.
Tips.
De fet, l'altre dia algú va publicar per una sèrie d'expressions que, si no, passarem a través de les xarxes del programa, si vols, per treure tota la part aquesta d'informació de Twitter. A més, que dona últimament el que te has perdido.
Oh, sí. Bueno, això canviarà, diuen ara.
El no sé qui segueix a no sé qui.
Amb una nova versió tornarem a la cronologia.
Sí, sí, però tornaríem com una mera de versió clàssica de Twitter gràcies a silenciar aquestes expressions. Però són expressions molt llargues i en anglès, que ja ho farem un dia.
Ho podríem fer un dia perquè la gent ho agrairia, això.
Sí, sí. Jo ho faig, però de totes maneres sempre es cola alguna cosa. Però sí, és veritat que ja tendim a la negativitat. I a més, quan portes tant temps, també la inclusió, o sigui, aquella emoció per la interacció a les xarxes, ja no la tens tan forta,
baixa.
No?
Però a mi m'agradaria, si no fos perquè seria ficar-me en 25 jardins, agafar alguna de la gent que jo segueixo o que em segueix i demanar-li, agafa totes les teves últimes aportacions que has fet a Twitter, no? Les últimes 25. Digue'm-en una en clau positiva o en clau neutral. Tot és crítica. I algú dirà, oi, té tot el dret, només faltaria. No, evidentment que té tot el dret. Ara bé, tot per criticar, només per criticar.
Crec que hi ha una una cosa que la gent confon i és ser crític amb criticar absolutament tot. Mm-hmm. O sigui, s'ha de ser crític amb les coses que realment no funcionen bé i fer crítica constructiva, però no criticar absolutament tot, i moltes persones ho fan per cridar l'atenció, perquè això genera likes, retuits, històries, perquè al cap i a la fi tornem al mateix, és, ei, estic aquí,
sí, és una necessitat, no? Exacta de tenir visibilitat, de no sé. Sí. A veure, tres o quatre consells, que ui, com se'ns ha tirat el temps a sobre. Els comentem al galop, eh?
Vinga, va, al galop.
Dius tu que cal establir prioritats.
Doncs establir prioritats, que és que centrar en les persones i les dades que realment interessen. O sigui, una de les passes, unes coses que passen amb el FOMO és que volem arribar a tot i saber-ho tot. Ser Google, no som Google, és impossible, no podem saber tot.
Com dius tu, dosificar la presència a les xarxes.
Exactament, doncs dosificar, crea't doncs, un espai, no et deixis d'atendre la teva família, els teus amics, per estar a les xarxes amb el mòbil a la mà mirant què passa i tens el del costat que no li fas ni cas, no?
Passar a l'acció.
Passa a l'acció, doncs pensa realment què t'estàs perdent realment a la vida, en la vida real, evidentment, no a les xarxes.
Vida online o offline, no?
Clar.
Aprofitar les xarxes per enriquir la teva vida social.
Doncs això que dèiem, que és... les xarxes són fantàstics.
Allò que s'havia dit, recuperar amics i no sé què, sí, i la gent et deia, mira, si no l'he recuperat en 20 anys, quin sentit té que ara vulgui fer-ho? Coses
però bueno, era la funció de Facebook i a més és la manera de conèixer gent superinteressant, que a la xarxa hi ha gent superinteressant i podem aprendre molt.
Analitza i reflexiona.
Doncs reflexiona, realment penses que el que està penjant la gent realment és tal qual, no tenen allò, problemes
tenen
a la vida.
Tenen una vida millor, exacte.
Tenen, només no
o
passa res.
O estan ensenyant el que volen mostrar.
Sí, bueno, hi havia un article que era molt graciós que deia hi ha gent que no mostra quan s'està tallant les ungles dels peus.
Sí, 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 sí.
O sigui, vull dir, sempre mostrem la millor cara, et fas 20 fotos, penges la millor i sempre, doncs, allò és fantàstic, meravellós i tothom viatja. I quina casualitat, sí. Però sempre els veus pel carrer. Jo no sé com s'ho fan.
Altres diuen, planifica el teu oci, que aquesta sembla òbvia, realitza exercici i activitats a l'acte lliure, fomenta el llenguatge verbal.
Això significa que parlis més, físiques. Tenir converses que no pas només per escrit.
Evidentment.
Aquestes darreres, sobretot, són importants per la gent jove. Considera que la gent, els adolescents...
Perquè el perfil del afectat pel síndrome Momo és persona jove i home.
Sí.
Curiós.
Sí, sobretot els joves, per què? Perquè han crescut, ja han nascut i s'han desenvolupat amb les xarxes que ja hi eren. Llavors, la seva manera de relacionar-se, quan no estan... No tenen amics o no tenen suficient interacció a través de les xarxes, estan exclosos entre ells. Llavors, és un tema que, si vols, també un altre dia parlem una mica més.
Limita el temps de connexió diària, dius que un temps màxim de 10-15 minuts seria absolutament suficient per fer-ho, i canvia de vida. Diu, pot ser que pateixis FOMO perquè no t'agrada la vida que portes. Per tant, el més fàcil és, pues, si no t'agrada la vida que portes, canvia de vida.
Sí, bueno, i si sempre fas el mateix, si sempre tens el mateix resultat, no? És el que es diu, doncs has de fer un canvi.
Nomofòbia i tecnoestrès, que has dit que ens diries una miqueta...
Sí, bueno, la nomofòbia és aquella por que tenim a deixar-nos el telèfon, a no estar connectat, ens oblidem el telèfon i hem de tornar corrents a buscar-lo, perquè és que si no no podem passar el dia i estem totalment agobiadíssims. Doncs, és una mica relacionat amb el tema del FOMO. No passa res. Sí que és veritat que ens hem acostumat a estar localitzables constantment.
Sí, no, i el problema és que hem fet... O sigui, situat com a centre de la nostra vida això, on hi ha el telèfon, on hi ha els missatges, on hi ha les xarxes, on hi ha, òbviament, també les trucades, on hi ha tot ho tenim, l'agenda, no? Jo potser no sé si aquesta tarda tinc que veure algú o no, i ho tinc posat aquí.
No és evident, perquè és fàcil dir-ho ara com ho estic dient, però pots posar-te a prova. Deixa't un dia el telèfon quan arribis a casa, mitja hora a l'habitació i no el toquis. Un altre dia, una hora. Un altre dia, hora i mitja. Llavors, vas ampliant
poquet
el temps.
Vas ampliant.
Sí, clar, perquè si no ens agobiem. Però no passa res. Si algú t'ha de trucar, et localitzarà a través d'una altra persona.
Clar,
o
hi ha maneres.
Si realment hi ha una urgència, de vegades són urgències relatives.
És que abans no hi havia mòbils.
Bueno,
és que no n'hi havia.
Me'n recordo el telèfon góndola que teníem a la cuina.
Hombre,
ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Pilar, tecnoestrès. Tecnoestrès.
Doncs és una mica relacionat amb això. Estem rodejats de tecnologia en general. Ja no és només el mòbil, les xarxes, sinó estem amb l'ordinador, no?, tot el dia treballant, llavors estàs xequejant tot el dia, doncs estàs contestant un correu electrònic mentre parles per telèfon, al mateix temps estàs mirant un article i llavors, clar, arriba un moment que el cervell diu, va.
Puf.
Què passa? Doncs que moltes vegades estem intranquils, estem cansats, tenim la sensació de saturació i tensió, sobretot ens manca memòria. No sé si alguna vegada has notat en aquesta època que tens molta saturació.
A mi m'ha passat una cosa que em va dir un dia el doctor... Ui, ha arribat el temps. El doctor Estivill, que va dir: mai mireu el mòbil abans d'anar a dormir.
Sí, també.
Perquè genera una quantitat també d'inputs, de coses, de pensar i demà no sé què, no sé quantos, que això no et relaxa i no pots dormir. I amb això sí que crec que té tota
sí.
la raó.
De fet, em sembla que recomanen no mirar un dispositiu una hora abans d'anar-te a dormir, cosa que és ja complicat.
Mano de santo. Pilar, moltes gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres marxem. Gràcies per la seva companyia.